Barcelona Negra ha començat una nova edició en la qual l'actualitat política i social estarà molt present. Homenatgen els periodistes d'investigació i agraeixen els treballs dels fotoperiodistes, potser massa anònims, però molt necessaris segons els organitzadors d'aquesta setmana dedicada a la novel·la negra que va iniciar l'any 2005 Paco Camarasa, un llibreter de la llibreria Negra i Criminal de Barcelona. Barcelona Negra té aquest any convidats de França i alguns procedents d'Escòcia, entre molts altres països, escriptors valencians que denunciaran la corrupció. Per uns dies Barcelona es convertirà en la capital del crim literari i serà la ciutat com tal on s'entregaran alguns dels premis relacionats amb la novel·la negra. Dona León rebrà l'11è premi Pepe Carballo, l'escriptora autora del comissari Brunetti, que viu a Venècia i que com el detectiu de Montalbán doncs, també és molt aficionat a la cuina, serà la guanyadora d'aquest premi que s'ha fet públic. No? Des del passat dijous i fins al 6 de febrer la ciutat viurà com sempre amb intensitat aquest festival en el que autors, lectors i aficionats a la literatura negra especialment compartiran una setmana molt intensa. Paco Camarasa és, com dèiem, l'alma mater, el pare mater, el comissari de la Barcelona Negra i tot el que podem dir. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Moltes gràcies per venir al nostre estudi.
Encantat.
Sabem que ara estàs molt enfeinats perquè estàs en plena setmana negra i per tant sabem que tens molta feina. La corrupció, la vida política, la vida social, que darrerament ha estat tan a l'ordre del dia, és una mica el leitmotiv d'aquesta setmana negra, el fil conductor?
Sí, bueno, jo crec que la moda de novel·la negra, i la novel·la negra des de sempre ha estat molt pegada a la realitat. Com que els modos de matar i de delinquir, de fer corrupció i aquestes coses, de corrupció però de delictes i una sèrie de temes que també tratem, van canviant els festivals de novel·la negra, la novel·la negra, continuem amb aquesta realitat. De fet, algun autor diu, home, la realitat sempre supera la ficció, l'únic que li tenim que demanar a la realitat és que sigui una mica verosímil, que és que últimament...
Que ja costa.
Sí, que es deixa molt malament els
autors. Ja costa d'entendre, clar, sí. Dius, no pot ser.
I per exemple, clar, parlem de corrupció perquè és una cosa que està al dia, però n'hi ha una altra taula, que a més estem força contents sobre la violència masclista, dissortadament ens agradaria molt algun dia, algun de Ceneira, no tindré que parlar d'aquesta lacra
que ja fa social temps, important. Que ja fa temps que ja fa temps, això sí, està en el programa, sempre... malauradament.
I aquest any hem aconseguit una qüestió, jo crec que important, i és que tots els festivals de novel·la negra d'Espanya, primer llegirem un manifest contra la violència masclista, que ha redactat un dels directors del festival, ara te diré aquí, i en tots els festivals farem una taula denunciant la violència masclista. El manifest està molt ben redactat perquè ho ha fet Lorenzo Silva, que és el director de Getafe Negro, i aleshores tenim la sort de tindre entre els directors un escriptor com Lorenzo Silva. I ho llegirem en els actes i farem un acte que nosaltres ja teníem previst i que uns altres companys de Granada, de Cartagena, de Madrid, de Gijón, faran un acte sobre la violència masclista.
Paco, França té un paper aquest any important en la Barcelona Negra, fins i tot podríem dir de proximitat i de corporativisme, no?, amb el seu festival.
Sí, hi ha dues coses. És que l'any passat se'ns va escapar. De fet, dels autors més coneguts fa uns anys va ser Joel Dicker, com el cas de Harry Keber, que no va poder venir perquè estava preparant una altra novel·la. I després... aquest any, el 2015, Pierre Lemaitre ha sigut un dels grans sorpreses, diguem-ne, a nivell de vendes, de captació de lectors i això. Això, i tenint en compte també que Lyon és el festival que ens agradaria, que ens fa enveja a tots els directors de festival d'Espanya, perquè jo crec que té molt pressupost i ho fa molt bé, i Lyon i França són la capital del noir. I sí, tenim molts contactes i estem força contents perquè jo crec que tres autors com Bernard Minier, Michel Vissi i sobretot Pierre Lemaitre estan entre nosaltres aquests dies.
La novel·la negra té molt bona salut. Sembla que cada vegada més.
Sí, home, perquè la realitat ens fa... Jo crec que la novel·la negra, negrocriminal, que diguem nosaltres en un sentit més ample, té una doble vessant. Per una banda, quan estàs molt preocupat, quan estàs en un aeroport i te diuen que el teu vol s'ha retrasat 3 hores, si tens una novel·la que t'ha enganxat, el temps te passa més ràpid. Si tens una preocupació, vull dir, tens una novel·la, t'aïlla i des d'aquest punt de vista d'enganxar, d'entreteniment, compleix un paper. I per una altra banda, des de la realitat que dèiem, vull dir, aquesta part de darrere de la realitat que vosaltres, periodistes, no podeu explicar perquè vosaltres teniu que explicar la realitat que podeu demostrar. Tot el que està passant en València aquests dies, segur que vosaltres sabeu moltes més coses de les que podeu dir. Però no el podeu dir perquè no el podeu demostrar. Però un novel·lista, o aquests quatre joves que ens venen, o uns altres que n'hi ha, un novel·lista no té cap problema. Canvia el nom i el senyor Millet, en una novel·la de Barcelona, es diu Miret. Mira, casualment
que
s'assembla molt.
Fonèticament, sí,
no?
Sí, sí.
Però ningú, el senyor Millet, no podrà dir que aquest senyor, que tots sabem qui és, parla d'ell.
Sí que és cert que en els últims temps hem vist moltes novel·les, però, sí, però també relats relacionats, sí, amb l'actualitat política i social, no? I que, per tant, doncs, això dona un suc, podríem, sí, dir, no? A vosaltres, encantats de la vida,
sí, sí,
per la part purament literària, em refereixo.
Per exemple, quan parlaves de Dona León, en una novel·la, Sang entre línies, parlava del robatori, perquè és un fet real, del robatori de documents importantíssims, incunables, en algunes biblioteques públiques d'Itàlia, i un any i mig després el Marcello Utri, la mà dreta de Berlusconi, l'enxampen i en el registre de la seva casa, buscant uns altres coses, es troben aquests incunables, no? Vull dir,
escolta, pensant en que la Dona León era Premi Pepe Carballo, sí, cap i volta m'ha vingut al cap, hi ha que veure quants detectius i quants comissaris tenen d'alguna o altra manera una semblança amb el Carballo de Montalbán. Podríem parlar del Brunetti,
sí,
però que en aquest cas és comissari i no detectiu, però, sí, i que potser té alguna diferència respecte a la seva vida familiar, sí, que ell la té més ben estructurada, podríem, sí, dir, que el Carballo, no? Però podríem parlar de Montalbano,
sí,
del Camilleri, i podríem parlar de molts perfils de personatges relacionats amb la criminologia, sí, d'una o altra manera, que tenen hàbits comuns i aficions comunes, entre elles la cuina, bàsicament, sí, no?
De totes formes, el Pepe Carvalho és l'únic detectiu que cuina, vull dir, el Brunetti...
El Brunetti cuina, també.
Poc. Paola
cuina. Fa molta pasta.
Paola cuina una mica més, i ell sí, ell també, però no tan sofisticat com d'alt. Home, una de les coses que recomanem als lectors i que recomanem a qui s'estigui escoltant, que tant els llibres de Carvalho com els de Montalbano, com els de Brunetti, no es poden llegir en ajunes. Com el llegeixes abans, perquè tens una gana. Tu passes molt malament.
És veritat.
És després de dinar o després de sopar que pots llegir.
És veritat. De tota manera, també hi ha una altra cosa a dir, i és que tots aquests personatges dels que parlem ara han tingut la seva sèrie televisiva. Algunes, sí, amb més o menys èxit, no? Sí. Possiblement. Penso que Montalbano s'ajusta bastant als llibres de Camilleri, que els personatges tenen una identitat molt semblant. Sembla ser que Brunetti no tant, no? Que l'autora no està massa d'acord.
No, no està massa d'acord. Inclús la productora ha canviat, ja ha tingut dos Brunettis, vull dir, hi ha una primera part amb un senyor que és una mica pel roig i aquestes coses, i un altre, sí, més així.
No, no,
en el cas de Montalbano és el Luca Cingaretti, vull dir que és fantàstic. Home, últimament hi ha que tenir en compte que el Montalbano ja té 65 i el Luca Cingaretti continua estant
fantàstic
i estupendo. Però bueno, vull dir, sí, jo crec que és el que millor es relaciona de tots aquests, vull dir, el Pepe Carballo d'Unidor, perquè ha tingut 3 o 4, des de Juan Copuch Corbé al, sí, Poncela i tal, i Manolo no estava massa... Tampoc
no estava massa d'acord.
No estava massa d'acord, no, però bueno. Però sempre, però ella deia, bueno, això és un altre mitjà, diguem-ne, no? Vull dir, ell era molt cinematogràfic, però més de pel·lícules que no de sèries.
Expliquem on passa la Barcelona Negra aquest any perquè aquelles persones que ens escoltin puguin anar.
Bueno, com la seu central serà en el Conservatori del Liceu, que no és el Liceu de la Rambla, sinó el Conservatori del Liceu, que està Nou de la Rambla, al carrer Nou
aquest
de la Rambla.
Aquest edifici que fins i tot ha tingut controvèrsia,
sí,
que no li agrada.
I després utilitzem, per exemple, el diumenge pel matí se n'anirem al MNAC, que farem una... Podem visitar l'exposició de Gossé de Portes Obertes que el MNAC ens fa a BC Negra. Només els que vagin a BC Negra, els altres tindran que pagar com els demés. I farem una cosa sobre genis del mal. Per exemple, el dissabte per la tarda passarem una pel·lícula que és el testament del doctor Mavis. Però alguna gent que ens escolti la part curta, perquè la llarga dura prou de 7 hores, sinó la part curta.
S'espanti ningú?
En el sòtano de la Moritz de Ronda Sant Antoni farem una cosa que ens agrada molt, que el Jordi Casanova és un dramaturg molt jove i molt arriscat, ha fet el que ell diu un docu-thriller, que és fer una teatralització diu una cosa absolutament real. Qualsevol paraula que es diga en Port Arthur, que és com es diu, està tret de la confessió de l'interrogatori exacte de la policia neozelandesa a un senyor que va matar 39 persones fa 19 anys i que quan la van detenir no se'n recordava de res. Negava que inclús haguera estat allí. I no és això de que quina jeta té aquest tio. No, no.
No
puc explicar més perquè val la pena morir en Port Arthur. I totes les paraules que diran, són tres actors, un detingut i dos polis, són del sumari formal i oficial que han tret.
Molt interessant aquesta Barcelona Negra, com sempre, perquè els aficionats a aquesta, aquest tipus de literatura doncs saben perfectament que és un bon moment per entrar en contacte i per veure i viure aquest extens programa. Una, per acabar, Paco, una novel·la negra que no podem deixar de llegir, actual i sorprenent.
Jo te diria recuperar una novel·la d'aquests anys perquè l'autor ve i serà molt... que és Peter May, l'escocès, que ara ens fa una novel·la sobre Canadà, però recuperaria La isla de los cazadores de pájaros, de Peter May, que és una novel·la que li demanarem perdó a Peter May perquè es va passar desapercebuda quan va venir fa 3 anys.
La isla de los, cazadores de pájaros,
que és una petita illa al nord d'Escòcia, a molt de fred.
I molts...
que ara que fa aquest calor...
I alguns caçadors que altres amb armes.
No exactament en armes. No te puc explicar. Els
assassinats a les novel·les negres també s'han, podríem dir, modernitzat.
Sí.
Ja són...
Sí. Vull dir que cada vegada n'hi ha assassinats. Per exemple, una última novel·la de Carlotto, l'assassinat es produeix perquè ell sap que la seva dona és al·lèrgica a l'aspirina i li provoca un xoc anafilàctic i la mata amb això, que no deixa
volar. Quina sofisticació.
Sí,
veiem
sí.
Moltes sèries d'autòpsies i de coses d'aquestes que ajuden tota aquesta qüestió. Paco Camarasa, felicitats per un any més portar a terme aquesta Barcelona Negra, un temps, un espai i un festival de la literatura que recomanem molt i molt. Fins l'any que ve.
Esperem. Gràcies.
Adéu.